15 punts.
7 en punt de la tarda, el Superesports ho deixem aquí, tanquem paradeta i obrim la del Barça. Juga a RAC1 a les 8, final de la Supercopa, Barça-Madrid des de Riad.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de l'estadi Rei Fahd de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita. A les 8 en punt del vespre, el Real Madrid i el Barça es jugaran cara a cara un títol. A les 8 en punt del vespre, Real Madrid Futbol Club Barcelona en joc, la Supercopa d'Espanya masculina de futbol. I potser molts diuen, només és una Supercopa d'Espanya. És el títol menys important de tots els que disputen equips com el Barça i el Madrid, i és així, és el menys important. Però és que avui no només es juga la final de la Supercopa d'Espanya masculina, és que juga un Real Madrid-Barça, i això fa que aquesta final, que aquest títol, tingui un valor extra tant pels uns com pels altres. Això és així aquí i a la Xina comunista. És la possibilitat d'acabar amb mesos i mesos i mesos de sequera pel Barça, des de l'abril del 21 que el Futbol Club Barcelona en el seu equip masculí de futbol no aixeca ni una punyetera copa. Per tant, jo crec que no és moment de menysprear aquesta Supercopa d'Espanya. És l'oportunitat de reforçar el projecte, la idea, la banqueta. És un Madrid guanyador contra un Barça necessitat. Perdre tindrà conseqüències pitjors pel Barça que pel Madrid? Doncs segurament. Guanyar tindrà més valor pel Barça? Doncs segurament. Però aquesta gana s'ha de fer servir per intentar ser millors que el Real Madrid. El sistema tàctic serà important, ara en parlarem. L'encert del jugador serà important, només faltaria. De seguida en parlarem. Però a banda d'aquests aspectes més futbolístics del partit, la mentalitat serà clau. Ancelotti, per exemple, no perd una final a partit únic, en un partit oficial. Hi ha una copa d'aquestes que juguen a Anglaterra que no és del tot oficial, que sí que va perdre una final a partit únic, però des del 2010 que l'home va encadenant victòries com si no hi hagués un demà. I aquest esperit guanyador, aquesta mentalitat guanyadora, aquesta capacitat de l'hora de la veritat, doncs guanyar, sigui com sigui guanyar, doncs també es pot notar avui. La temporada passada el Barça va perdre aquí contra el Madrid a semis, però l'equip i la majoria dels aficionats es van quedar amb les bones sensacions futbolístiques que havia transmès l'equip. El projecte de Xavi encara estava molt tendre i la manera com el Barça va competir va ser suficient per marxar amb la sensació que s'estava creixent. Bé, jo crec que aquesta vegada probablement el Barça i la seva gent només marxaran satisfets amb la victòria. Ja se li pot exigir una victòria al Barça de Xavi? Jo crec que sí. El rival, evidentment, és dels més perillosos en una final que hi ha al continent, però crec que s'ha de buscar aquest pas endavant, de començar a guanyar partits contra rivals d'aquestes característiques, i si hi ha un títol en joc, millor que millor. Per intentar aconseguir-ho, aquest és l'11 del Barça. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un 11 amb 4 migcampistes i destacable. Alba és suplent, juga d'inici Valde. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa. Al mig del camp, Busquets de mig centre, Gavi de Jong d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski i Pedri exercint la figura de fals extrem per l'esquerra.
Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin 11 surt el Real Madrid?
Amb un 11 format per Valverde i sense Rodrigo. L'11 d'Ancelotti per jugar a la final de la Supercopa contra el Barça és el format per Courtois a la porteria, defensa Carvajal, Militao, Rüdiger i Mendy, mig del camp, Kroos de mig centre, interiors Modric i Camavinga, al davant Fede Valverde, Benzema i Vinícius.
Avui és un dia de nervis, és un dia d'emoció, és un dia d'anaconda, sense cap mena de dubte, pels socis i seguidors del Barça i segurament per molts aficionats al futbol. Això és un Real Madrid-Barça i hi ha en joc un títol, un de petit, però un títol al cap i a la fi. Vaja, que és un dia que comentar la jugada ajuda en aquesta prèvia durant el partit perquè els nervis passin una mica. Gerard Ballera, hola.
Hola, Joan Maria.
Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs mira, molt fàcil. Avui tothom atent perquè canviem una mica la dinàmica habitual dels partits del Barça. L'etiqueta, el hashtag a Twitter no és l'habitual, no és frac 1, sinó que, com que és un dia especial, com que és un clàssic, tornem al clàssic RAC1, etiqueta clàssic RAC1 per comentar la jugada amb nosaltres a través de Twitter. Feu-ho, comenteu les alineacions durant tota aquesta prèvia, durant tota aquesta hora us llegirem.
Ja us ho hem explicat en les hores prèvies a aquesta final, que el Barça serà visitant oficialment perquè el Real Madrid és el campió de Lliga, però també ho serà perquè avui l'enorme majoria dels seguidors que s'han desplaçat fins a aquest estadi defensaran els colors del Real Madrid. De fet, ara han cantat les alineacions dels uns i els altres i semblava que fóssim al Bernabéu.
Avui per això s'espera una molt bona entrada. De fet, els càlculs que han fet la Federació Espanyola s'esperen que estigui ple l'estadi King Fahd de Riad per presenciar la Supercopa d'Espanya, la final de la Supercopa. Recordem que en la primera semifinal entre València i Madrid hi van haver-hi 50.000 persones, en la segona semifinal del Barça, i possiblement per això que tu deies, Joan Maria, hi va haver-hi 38.600 persones per sota les 40.000 al King Fahd de Riad, que té capacitat gairebé per 70.000 persones. Avui la Federació espera que estigui ple.
Hola, Jaume Molló.
Hola, Pou.
Hola, Joan Lluís García.
Hola, com anem?
Hola, Marc Guillén.
Hola, bona nit.
Hola, Guillem Estadella.
Bona nit, què tal?
I avui s'apunta a la final i s'apunta al clàssic, és clar que sí, l'editor i presentador del Tu Diràs, l'Aleix Pariser. Hola, Aleix.
Hola, Joan Maria, companys, què tal?
Doncs ja tenim les alineacions del Barça i del Madrid. Els dos entrenadors opten per aquesta figura del migcampista extra, diguem-ho així, i el Barça el que crida l'atenció potser és la titularitat de Valde al lateral esquerre.
Sí, si més no és el més sorprenent, no? És el que potser ens esperàvem menys, no pas per rendiment, ho hem anat dient aquí, com a mínim jo mateix, que Valde per mi és hauria de ser la lateral esquerra titular, és el que més mereixements ha fet en aquesta temporada, molt ritme, anada i tornada i confiança i arribada. Però és veritat que en els últims partits havia anat perdent aquest paper, si més no jo ja havia assumit que Alba passava a ser el titular i per tant en un partit d'avui, com és tot un clàssic, un partit de màxima tensió i sabent que Alba venia de descansar en l'últim partit, doncs l'últim partit va jugar a la semifinal, però bé, que venia de descansar en l'últim partit que havia jugat de Lliga, doncs pensava que avui estaria fresc i estaria per jugar. No ha estat així, és sorprenent, però jo ho celebro, perquè crec que avui és un partit per jugar amb ritme, que serà d'anar i tornada, que serà un ritme que és més favorable per Valde que no pas per Jordi Alba, que t'arriba molt bé l'àrea, que t'arriba molt bé a camp contrari, però que potser li costa més tornar endarrere. Sabem que el Madrid doncs ràpidament et pot atacar i fer sorprendre't, sobretot per aquesta banda on hi haurà Valverde, que és un jugador que va fer molt mal en l'últim clàssic. En el Bernabéu va fer molt mal la figura de Valverde com a quart migcampista i a més amb aquesta posició que sí, és un migcampista, però a sobre té gambada per arribar-te i per guanyar-te l'esquena. Per tant, jo crec que avui Xavi Hernández surt a contrarrestar aquesta posició de Valverde posant a Valde com a lateral esquerre i també posant aquest quart migcampista. Va tenir superioritat numèrica al mig del camp en l'últim clàssic al Madrid al Bernabéu amb aquest quart migcampista. Avui com a mínim s'igualen les forces entrant, entenc que a Pedri com a fals extrem esquerre. En aquestes jo llegeixo aquesta opció de posar quart migcampista, com alhora també, si vols ho pots llegir, que estava la batalla, jo crec que entre Busquets i Ansu Fati, no? Jo crec que Gavi, De Jong, Pedri ara mateix estan a un ritme extraordinari i que havien de ser titular segur. El dubte és, sacrifiquem a Busquets per posar Ansu, que en l'últim partit va estar encertat i jugant amb tres davanters, o no, tornem a primar a Busquets. I sabem que per Xavi Busquets és imprescindible i avui en tornem a tenir una bona mostra. Més enllà d'això, el dubte, qui serà el lateral dret? Serà Araujo o serà Koundé? Últimament està sent Koundé el lateral dret. Si fos contra qualsevol altre equip jo et diria que juga Koundé segur de lateral dret, però sent el Madrid, tenint a Vinícius al davant, que ja ho ha fet moltes vegades Araujo de marcar Vinícius, i que potser avui és un dia que justament perquè només hi ha dos davanters és convenient alliberar molt a Dembélé, que Dembélé jugui molta llibertat i que algú doncs li cobreixi l'esquena i que no pensi tant en pujar, doncs potser Araujo, que és més defensiu, acabarà sent el lateral dret i no pas Koundé.
Sí, jo veig aquest Barça dels quatre migcampistes que avui proposa Xavi per minimitzar també les pèrdues al mig del camp, per no perdre el control del partit, i més també pensant el que va passar fa un parell de mesos al partit del Bernabéu, amb aquell Barça en dos extrems, amb Rafinha, amb Dembélé, que no va acabar de funcionar, en què el Madrid va aprofitar les contres. Jo crec que el que farà Xavi és mirar de controlar el partit, que no, a diferència del que va passar abans d'ahir contra el Betis, no sigui un partit d'anada i tornada, sinó que sigui més un partit de futbol control. Ara com ara, per mi, si compares l'estat dels davanters amb el dels migcampistes, jo crec que aquest ha de ser el Barça pel qual ha d'apostar Xavi, aquest Barça dels migcampistes. Això haurà de, ho deia ara el Marc, aquesta comparativa entre Ansu Fati i Busquets. Tu veus a Dembélé el partit que va fer contra el Betis, no hi ha dubte de posar-lo, Lewandowski evidentment que l'has de posar com a davanter centre, i Ansu Fati el veig per sortir a la segona part, com ja va passar el dia del Betis, pel seu estat físic, per tot plegat. Crec que li va molt millor jugar contra defenses que ja porten uns quants minuts a les cames, i per això veig aquesta jugada de Xavi doncs, intel·ligent. També el debat d'Araujo Koundé al lateral, veurem què passarà, però en tot cas sí que tenim hi ha una defensa amb aquests dos jugadors, més Valde, que pot córrer enrere, és a dir, que en una situació de contraatac tens jugadors per corregir les pujades del Real Madrid, i per tant entenc que avui ha de ser un partit d'un Barça molt més consistent que no pas el que vam veure l'últim partit del Barça del Xavi al Bernabéu.
Començant per la defensa, jo m'esperava i celebro que Valde sigui titular, ja va ser-ho al Metropolitano. Jo crec que per Xavi ja és, afortunadament, perquè crec que s'ho ha guanyat el lateral dels partits grans, a Alejandro Valde, ara mateix per la banda de Jordi Alba, i estic convençut, perquè l'ha tret de polleguera en els últims partits, fins i tot el del passat estiu, que va ser un amistós als Estats Units, però Vinícius no va poder amb Araujo, li té la moral menjada. Jo, vaja, m'estranyaria molt que Araujo no fos el jugador que marqués avui Vinícius. I després, en aquesta final dels migcampistes, dels quarts migcampistes, sobretot, doncs cadascú aposta per la seva especialitat. El Barça pel control, amb Pedri com a tercer davanter, com a fals extrem, i Valverde, que és un jugador de cavalcada, de potència, de transicions, per part del Real Madrid. Vaja, és una final de pronòstic incert i molt atractiva.
A mi m'agrada molt l'11 avui del Barça, i per dos motius, i ara els explicaré. La primera, perquè és el mateix que el Metropolitano, canviant Lewandowski, que estava sancionat, per Ansu Fati, que va fer de nou aquell dia. Però és el mateix 11 que el Metropolitano. És cert que el Barça va jugar molt bé 25-30 minuts i després es va descontrolar una mica el partit, però aquí hi ha un aspecte que em sembla interessant, que és que quan el rival pressionava el Barça al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, el Barça buscava allò de la pilotada llarga de Ter Stegen. I la diferència avui és que tens un jugador com Lewandowski que et pot baixar la pilota d'esquena amb el seu cos, que això ho fa molt bé, millor Canso, per exemple, que no té tant cos, no? Per tant, és un aspecte que aquí el Barça guanya en la possible pressió adelantada del rival, com va fer l'Atlètic de Madrid, i que el Barça no va saber sortir-se'n. I després, m'he mirat l'únic clàssic d'aquesta temporada, que és, crec que el que ens podem aferrar una mica, és el 3-1, derrota del Barça a l'octubre al Santiago Bernabéu. Aquell dia el Madrid fa pràcticament el mateix 11 que avui, és a dir, el pla d'Ancelotti és el mateix. Aquell dia juga Lunin, perquè Courtois estava lesionat, per tant, Lunin per Courtois. Avui juga Àlava de central, avui no hi és perquè està lesionat, jugarà Rüdiger en el seu lloc, i va jugar Tchouaméni aquell dia, i avui juga Camavinga perquè està lesionat Tchouaméni. La resta són els mateixos, i el pla de partit d'Ancelotti és el mateix. I avui el Barça canvia el pla de partit, i el que fa, per exemple, és posar Valde, que aquell dia jugava el seu primer clàssic i se'l va veure nerviós. No sé si recordeu que deia, hòstia, de fet Alba surt a la segona part i juga molt millor a la segona part, no? I Valde estava molt nerviós, que és que Valde porta 25 partits amb el primer equip del Barça, i aquell dia a l'octubre va jugar el seu primer clàssic Bernabéu, se'l va veure una mica atropellat. Clar, el Barça ja guanya avui Valde, que ha crescut, ha jugat un Mundial pel mig. La defensa d'aquell dia era Sergi Roberto, Eric i Koundé amb Valde. Ah, mira la diferència de defensa que tindrà el Barça avui. I per últim, Gavi. Gavi va ser suplent aquell dia. I quan va sortir a la segona part ens va encantar la garra, la força que li va posar. És a dir, que el Barça respecte...
va sortir amb tres davanters aquell dia?
Sí, va sortir amb... Era l'última vegada que juguen junts Dembélé, Lewandowski i Rafinha, de titulars, no veu dir?
Sí, exacte. Fins al dia del dimecres de Supercopa.
Que llavors el pla de partit del Madrid és el mateix que aquell dia, canviant els quatre lesionats que té, i en canvi el Barça ha millorat moltíssim respecte a aquell dia, i l'11 em sembla de moltes més garanties.
Aquell dia Courtois no va jugar, estava lesionat, ho va fer Lunin.
I Koundé, ara ho deies tu, Aleix, que va jugar de titular però sortia de lesió, és a dir, no estava al 100% de la seva forma.
Sí, en aquest sentit avui Koundé, que jugui de central pot ajudar també en aquesta sortida de pilota. Tu, Aleix, comentaves aquest recurs, que és cert que tenir Lewandowski en una pilota llarga doncs te les pot baixar, i per tant és un recurs que si el Madrid et ve a impressionar, cosa que dubto que faci gaire estona
Madrid,
el Madrid.
Farà com l'Atlético a trams, no ho farà?
El Madrid no està, jo crec que gairebé mai, no recordo un partit que hagi pressionat 90 minuts, tampoc està ara massa exuberant en aquest sentit, suposo que no ho farà com a mínim durant tota l'estona, però alguna fase sí que et pot pressionar, i llavors tens aquest recurs de tirar-li pilota llarga a Lewandowski. Després també, si avui Koundé acaba jugant de central, doncs seria una altra diferència amb el Metropolitano, que sens dubte pel mig és on es comencen els atacs, i Koundé és molt més clarivident que ara.
Jo, més enllà de jugadors, mira, crec que juga Valde pel físic al darrere, ja ho heu comentat. Crec que Ansu no juga perquè vol tenir un revulsiu a la banqueta com el té Ancelotti amb Rodrigo, perquè no confia massa en un partit d'aquestes característiques amb Ferran Torres o amb Memphis, per exemple. Aleshores, Ansu avui és a la banqueta. Però jo, més enllà de jugadors, ara que parlàveu d'aquest partit al Bernabéu, crec que el Barça venia d'una setmana molt dura, d'un empat tràgic contra l'Inter de Milà, i va sortir al Bernabéu amb moltíssimes passades horitzontals, sense arriscar perquè tenia por de les transicions del Madrid. Jo crec que el Barça ha de ser valent avui, perquè si torna a sortir com el Bernabéu a jugar de forma i de manera horitzontal, pot tornar a llapar. Per tant, més enllà de que Pedri jugui a l'extrem o no, que sigui valent i que canviï aquesta manera de jugar que va tenir el Bernabéu.
Sí, és veritat que m'agrada això que comentava l'Aleix del plantejament dels uns i dels altres, perquè aquest dia és un canvi d'inici, no? És a dir, Ancelotti surt amb el mateix plantejament amb canvis de noms per lesions, però és veritat que Xavi planteja un partit diferent al que va plantejar com a mínim d'inici el Santiago Bernabéu. Veurem si en aquest sentit doncs, es nota la millora. I per altra banda, avui sí que és un dia, ho hem comentat en els últims partits, avui és un dia que les errades no forçades s'han de cometre molt lluny de Ter Stegen, perquè si hi ha un equip que això t'ho penalitza al món, és el Madrid. Ara dèieu que si pressió, que si no pressió, el Madrid pot passar-se 20-25 minuts que tens la sensació que està protegint a Courtois allà al darrere, que no et ve a buscar, etc., i que els tens, que els tens, t'equivoques una vegada i et fot l'aigua a casa. Perquè és un equip que, a veure, no estan per tirar coets, les coses com siguin, però que en general es troba còmode en aquest pla de partit. Per tant, compta amb les errades no forçades que hem vist en els últims partits contra el Betis, contra l'Atlètic de Madrid, que en el cas del Betis i l'Atlètic de Madrid no han acabat la majoria en gol. El Madrid, jo crec que en aquest sentit té una pólvora d'un altre calibre. La munició és d'un altre calibre i això s'ha de tenir en compte.
Sí, moltes vegades es diu, sobretot els culers, i hi ha molts culers que diuen, no, el Madrid no juga res. No és veritat. És veritat per això que el Madrid no té l'autoritat com per imposar sempre el seu pla de partit, però justament domina tot tipus de plantejaments, tot tipus d'escenaris de partit, i com dius, Joan Maria, pot estar molta estona potser a la teva mercè, teòricament esperant-se darrere, teòricament doncs, no tenint la pilota, però esperant sempre a l'oportunitat que tinguin. Quan tinguin una errada al rival, l'aprofitaran. I si han de tenir la pilota, la tenen. Si no cal que la tinguin, no la tenen. Si han de pressionar una estona, ho poden fer. Bé, dominen diversos escenaris de partit, no en saben només marcar un, potser ja no tenen la força ni l'energia com per marcar sempre el seu pla de partit, però dominen tota la resta de recursos, i això és el que els fa doncs, un conjunt sens dubte temible, perquè en tota fase de partit doncs, ells estan connectats.
I no només és el bastant
possiblement, perdona, Juan Luc, d'alguna manera, en el moment en el que es troba el Barça, oferint aquest tipus de dubtes, especialment en aquest tram de temporada, amb aquests errors propis dels que parla Xavi, possiblement el pitjor enemic que et pots trobar en aquest context és el Real Madrid, perquè si hi ha un equip intel·ligent a l'hora de contemporitzar esforços, a l'hora de llegir els moments de partit i a l'hora de treure un gen competitiu de sota les pedres quan et penses que està mort, aquest és el Real Madrid. I en el moment que es troba el Barça, de certa fragilitat mental en alguns moments del partit, on l'aspecte psicològic és un aspecte a millorar i a treballar, ahir Xavi a la sala de premsa reconeixia que el Real Madrid en aquest sentit parteix d'un punt d'avantatge per sobre que el seu propi equip. Jo crec que la prova és majúscula, sobretot en aquest territori, el territori mental i el territori de saber reaccionar davant d'un equip que té el 200% dominat, allò que tu et costa precisament tant.
És que, de fet, anava a dir el mateix, Marta, el fet aquest que el Madrid és un equip mentalment granític, és a dir, que ja pot posar-se per darrere, que ells estan tranquils perquè saben que són capaços de remuntar. El Barça encara és un equip molt jove, molt tou, que en aquest aspecte jo crec que seria molt important avui guanyar aquest títol, primer perquè és el primer títol de la temporada i també perquè des del punt de vista mental de la batalla psicològica és clavar o exhibir un primer cop de puny a la boca del rival molt important aquesta temporada.
Sí, jo en aquest sentit m'aferro a una mica la sensació, l'entorn del que llegia avui del Madrid és que ara mateix els està costant molt recuperar la pilota, fins i tot quan es tanquen al darrere, que ells són especialistes en recuperar i sortir ràpid, que els estava costant molt recuperar la pilota en aquest context i deixaven acabar les jugades al rival. A veure si avui també passa això, perquè jo crec que seria un gran avantatge i una molt bona notícia pel Barça.
Hi ha gent que menysprea les Supercopes d'Espanya. Joan Lluís, fem una visita a la hemeroteca perquè em sembla que els desmentiràs.
La hemeroteca.
Doncs sí, així és, Pou, perquè avui aquesta hemeroteca ens servirà per contrarrestar especialment aquells que diuen que això de les Supercopes, m'està mirant el Molló encara d'on va aquest tio ara, són títols... són títols que passen sense pena ni glòria, que són títols menors en els quals no passa absolutament res, i també segon per veure com les relacions actuals entre el Madrid i el Barça, amb Ancelotti com a entrenador, crec jo, són de les més plàcides que s'han viscut els últims anys. I és que, per exemple, després d'una derrota en una Supercopa, recordeu, no fa tant d'això, que va ser que Josep Maria Bartomeu va destituir Ernesto Valverde perquè va perdre contra l'Atlético Madrid en una semifinal, tot i que anava líder a la Lliga, o va ser en una Supercopa, també recordeu que va passar això.
Hi ha una imatge de no sé si
importantíssim.
Si heu vist de Mourinho amb Tito Vilanova.
Sí, l'hem vista, sí, sí.
L'ha ficat el dit a l'ull, Mourinho, Tito Vilanova, en el moment de la picabaralla, l'ha agafat així com mig pessigant-lo de la galta.
És una vergonya pel futbol el que fa aquest Real Madrid. I el responsable és Mourinho. És l'instigador. És el que ha aconseguit convertir el Real Madrid en un equip miserable quan juga contra el Barça.
Pou, no et veig fent aquest speech amb Ancelotti. És impossible odiar a Carleto, eh? El tio això sí que ho té. En fi, això va ser el 2011. El Barça va guanyar aquella edició un 3-2 amb un gol a últim minut de Leo Messi.
Dels més celebrats.
Home!
A la història del Barça juga recut, diria. Almenys és que jo hi soc.
Ja dic, ho he sentit. I el gol és transpon aquesta ràbia i tot. En tot cas, la hemeroteca avui ens fa parlar el que va passar un 5 de desembre de 1990. Mundo Deportivo obria amb una portada contundent després d'un Barça-Madrid a la Supercopa dient bochorno i escándalo. Però què havia passat aquell dia?
Talla pel Barça, ara Soler, falta. D'Aragón, la treu ràpidament Soler. Cap a Stoichkov i una nova falta. Que no indica Urizar a l'Espitarte.
Targeta per Johan Cruyff.
Cruyff que l'increpa i targeta groga per temps per l'entrenador.
Expulsarà Johan Cruyff, expulsat.
La vermella per Stoichkov. Pel que ha semblat, Stoichkov dona una puntada a l'àrbitre. Vegin la cama esquerra de Stoichkov com efectivament trepitja la dreta d'Urizar a l'Espitarte. Això li pot costar bastant car.
Això poden ser de 6 a 8 partits.
Joan Pats de 6 a 8 partits. Doncs bé, la sanció va ser de 6 mesos per Stoichkov, que després, és veritat, va quedar en 2 mesos i mig, és a dir, uns 12 partits. Es va acabar perdent el davanter búlgar, una de les sancions més importants de la història de la Lliga Espanyola. El Barça va perdre aquell dia 0-1. La setmana següent va perdre 4-1 al Bernabéu, tot i que la Lliga la va guanyar amb molt de marge, malgrat aquesta sanció. En aquell partit, per cert, també Hugo Sánchez es va tocar la cardolla encarant-se a l'afició del Camp Nou, el jugador mexicà, que no va demanar perdó, però que no va ser sancionat. I, de fet, Mundo Deportivo, hi podíem llegir l'endemà. Escándalo, Urizar le echa la culpa a Cruyff i regresa a Madrid en el avión del Real.
Oh. Hòstia, boníssim, perquè en 3 minuts hem vist què passava. I és veritat que avui, bé, després veurem, perquè a vegades els partits s'incendien en un tres i no res, no saps ben bé per què. Però a priori el clima que hi ha a la prèvia d'aquest partit no ens fa presagiar que hi hagi d'haver sidrals d'aquesta magnitud.
No, i a més Aràbia, no?, que ho fa tot una mica més artificial. Deixa'm dir només que l'altre dia ho explicàvem el tu diràs. Aquella Supercopa, aquell 3-2 al dit de l'ull de Mourinho, és l'única Supercopa que el Barça li ha guanyat al Madrid en una final. L'única. I vull recomanar avui l'article, la contra avui de Mundo Deportivo de Lluís Canut, que repassa com neix la Supercopa. És una idea de Josep Lluís Núñez, que li diu al president de la Federació Espanyola fa 40 anys, escolta, creem una competició entre el campió de Lliga i el de Copa i així hi haurà ingressos atípics pels clubs. Vull dir que ja fa 40 anys Josep Lluís Núñez ja va voler muntar això per tenir ingressos atípics.
Sí, tot el que fossin pempins. 5 minuts i arribarem a 2:15 de 8 de la tarda, 2:15 de 10 a Riad. Fem una nova edició de la dura vida de l'enviada especial.
La dura vida de l'enviada especial.
Portem gairebé una setmana a Riad i ens hem acostumat al trànsit aclaparador, les distàncies siderals i la sensació que som molt lluny de casa, que ens envolta el desert i que aquí, on més vida social es veu a l'exterior, és al voltant de les mesquites. També hem descobert que l'humus i la mojamara d'aquí no tenen res a veure amb els que ens havíem menjat mai a la nostra vida. També aprenem i constatem que el dia més tranquil és el divendres, perquè és el dia sagrat i de més recolliment familiar. Un divendres segur que no trobaràs cap embús. Quan ens porta a l'hotel del Barça, el noi de l'Uber ens assegura que és normal que faci tan fred. Bufanda i 11 graus, d'acord. Per cert, sabíeu que un 14% d'Uber és de capital saudita? I que Elon Musk és propietari de Twitter gràcies a la inversió d'un membre de la família reial àrab? Curiós, tenint en compte l'amor que li tenen a la llibertat d'expressió. L'hotel de l'expedició blaugrana és gegantí de superluxe, però que no faltin les fotos del rei i els prínceps a la recepció i una gran bandera del país. Penso que és una bona idea que, mentre esperem el vicepresident esportiu, fem un cafè. Stop! Una companya n'acaba de demanar un i val 15 euros. Potser no caldria. Ja ens desvetllarà la feina. Xxt, que comença el canotasso de Juste.
Esteu tots còmodes, bé?
El futbol està molt present a Riad. Veiem camps de terra i porteries fins i tot en descampats àrids inhòspits. Els nens juguen entre la sorra, també a pocs metres de la ciutat esportiva del nou club de Cristiano Ronaldo, l'Al Nassr. El Barça arriba a la final havent-se entrenat tant a la ciutat esportiva de l'Al Hilal com la de l'Al Nassr, tots dos clubs fundats als anys 50. L'Al Hilal, que diuen que vol intentar fitxar Messi, és el que ostenta, només arribar a les escales de la seva entrada, una immensa reproducció del trofeu de campió de la Champions Asiàtica. És el club que més vegades l'ha guanyada, un total de 4, el 91, el 2000, el 2019 i el 2021. Competeix en popularitat amb l'Al Nassr, que ara somia amb concentrar èxits gràcies a la seva nova estrella a cop de talonari. Anem i venim d'un lloc a l'altre, i entre les rodes de premsa de Benzema i Busquets, a la ciutat esportiva de l'Al Nassr, en una banda de la porta, els periodistes xerrem, i a l'altra, els empleats del club resen. Les ganes del règim saudita per subratllar la seva hospitalitat i el salt endavant cap al progrés fa que un membre del Ministeri d'Esports i Turisme ens pregunti, després de la roda de premsa de Xavi, si ens sentim ben acollits i quines millores hem trobat respecte a altres anys. A mi només se m'acut dir-li que estic contenta que per fi hi hagi lavabos de dones per les periodistes que cobrim la competició. Ja existim. Nota mental, a poques hores per la final, alimenta't bé per si hi ha pròrroga i penals. Minipites o pastetes de festuc, el que vulguis, però no passis gana, ja has vist que Riad, les nits són molt llargues.
El Barça juga a RAC 1.
A Cucle entenem la conducció d'una altra manera. Per això et convidem a visitar les nostres noves instal·lacions. Entra en un espai únic on poder descobrir en primera persona l'esperit Cupra i conèixer tota la nostra gamma per gaudir del viatge d'una manera diferent. T'esperem a...
Baix Motor Cupra, a Sant Boi, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't. Les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa'n Covesa.
A Sant Boi hem fet de la nostra Unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Berlina, SUV, gran volum, monovolum, Urban Cross, Urban Style. Vols conèixer realment un vehicle diferent? Heidi Bus de Volkswagen, l'hereu del mític Bulli. Informa-te'n a Sarsa. No t'ho pensis més. Vine a Sarsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa i Vic. Heidi Bus de Volkswagen, a Sarsa.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Atenció, Seat Ondinauto t'ofereix des del dilluns 16 de gener les millors ofertes en vehicle nou. Comença el 2023 estrenant cotxe. Ibiza, Arona i Ateca al teu abast. Entrega immediata. El millor preu garantit només a Seat Ondinauto a Barberà del Vallès, Ripollet, Manresa, Rubí i Sant Cugat.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa'n Covesa.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
Passen dos minuts de dos quarts de vuit de la tarda a Catalunya. Passen dos minuts de dos quarts de deu aquí a l'Aràbia Saudita. A les vuit en punt, Real Madrid-Barça en joc, la Supercopa d'Espanya. Un clàssic per saber qui guanya el primer títol en joc de la temporada a les competicions espanyoles. Marta Ramon, amb quina hora surt el Barça?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp, Busquets de mig centre, Gavi, De Jong d'interiors i al davant, Dembélé, Lewandowski i Pedri.
Laia Coll, amb quin 11 surt Carlo Ancelotti?
Courtois sota pals, defensa, Carvajal, Militao, Rüdiger i Mendy, mig del camp, Kroos, Modric i Camavinga, al davant, Fede Valverde, Benzema i Vinícius.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de fer un repàs de l'actualitat informativa.
Doncs parlem de la mesura contra l'avortament que vol aplicar a partir de demà Castella i Lleó, governada per PP i Vox, perquè la Moncloa se n'acaba de pronunciar. En un comunicat, el govern espanyol li demana que no l'apliqui i li reclama que li enviï de manera urgent els protocols que haurien d'entrar en vigor demà. La Moncloa considera que la mesura vulnera principis fonamentals. Recordem que Castella i Lleó va anunciar dijous que, a partir d'ara, els metges oferiran a les embarassades sentir el batec del cor del fetus i una ecografia en 4D per intentar dissuadir les dones que es plantegin avortar. El text del govern espanyol avisa que podria prendre accions legals si la comunitat no li fa cas. Sobre l'accident d'avió que hi ha hagut aquest matí al Nepal, els equips de rescat reprenen demà la recerca dels quatre possibles supervivents. Una de les possibles causes de l'accident seria un error en els flaps, que, recordem-ho, s'obren per reduir la velocitat d'un avió quan aquest és a punt d'aterrar. La caiguda de la parella ha deixat 68 morts dels 72 ocupants de l'avió. El primer ministre del país, Pushpa Kamal Dahal, ha parlat de la tragèdia.
Ha estat un accident tràgic. Totes les forces s'han desplegat pel rescat i la investigació està en marxa. Ara he convocat una reunió del gabinet d'emergència.
L'aparell venia de Katmandú i la seva intenció era aterrar a l'aeroport de Pokhara. El govern del país ha decretat demà dia de dol oficial. I demà la Boqueria de Barcelona comença un tancament parcial de 10 setmanes per renovar el paviment. Per evitar un tancament total, els comerciants i l'Ajuntament van acordar dividir les obres en dues fases de 5 setmanes. Per tant, des de demà i fins a finals de febrer estarà tancada la meitat que dona la muntanya i després es renovarà la meitat que dona el mar.
Gràcies, Bàrbara. Fins després.
Fins ara.
Ja sabeu que jo sempre tinc un ritual que mai falla abans de cada partit, que és una cervesa, una Estrella ben fresqueta, perquè avui Supercopa, doncs l'avui plena d'Estrella d'Am. Ja ho sabeu, des de 1876, Estrella d'Am, la cervesa dels culers.
Repassem les notícies imprescindibles de l'actualitat del Barça. El club ha denunciat la Lliga perquè no els permet ampliar el marge salarial un 15%.
Entenen que la Lliga no els tracta amb igualtat de condicions respecte als 38 clubs que van signar l'acord amb CBC, a qui sí que se'ls permet ampliar aquest marge. Ho va verbalitzar aquesta setmana a Riad el vicepresident esportiu Rafa Juste.
Es clarísimo, nosotros como siempre vamos a defender nuestros intereses, entendemos, hemos hecho una querella al juzgado mercantil de Barcelona porque entendemos que se vulneran los derechos de competencia en el club, competencia que en este caso atañe al fair play que otros equipos, 38 equipos de la liga profesional tienen, nosotros no, y vamos a luchar hasta el final, por supuesto, para tener más fair play, que es lo que necesitamos para poder incluso tener una plantilla mejor.
Segons el vicepresident, si tinguessin el 15% dels 600 milions que ja tenen obtinguts de Goldman Sachs, tindrien un marge de 90 milions d'euros per fitxar.
Què vol dir exactament això?
El club es refereix al crèdit que va signar amb Goldman de 595 milions el 2021, posant-hi de garantir els drets de televisió, una operació similar a la feta amb CBC per part de la Lliga amb la majoria de clubs i que va donar un 15% extra de fair play. Tot i haver passat un any i mig, el Barça reclama ara aquesta desigualtat.
El Barça es planteja que Memphis pugui sortir com a cedit a l'Atlètic de Madrid, però amb un jugador de recanvi.
Els companys del diari Sport van avançar que el Barça està demanant a canvi Yannick Carrasco. Hem preguntat al club i no ho neguen. Ara el missatge és que si surt Memphis no ho faran quedant-se amb un jugador menys. Ho corrobora Xavi, confirmant el que ja havíem explicat a RAC1, que no conduiran Memphis a la sortida si ell no ho demana.
Sí, va por ahí. Yo creo que... Bueno, ya he dicho muchas veces, ¿no?, los últimos días, que yo no quiero que salga nadie. Yo cuento con toda la plantilla, estoy muy contento con la plantilla. A partir de aquí, si alguno pide salir, pues evidentemente hay que suplir esta baja, ¿no? Y a partir de ahí, pues nombres no te voy a dar, porque al final mañana es una final y estamos centrados en esto, ¿no? Pero sí, si alguno pide salir, pues hay que suplir esta posible baja, ¿no?
I el conflicte de Barça TV s'aguditza, els treballadors de la televisió del club van més enllà de la vaga.
Les negociacions per millorar les seves condicions de treball no han arribat a bon port i per això faran vaga tots els partits del primer equip masculí, però a més han denunciat la seva situació a Inspecció de Treball perquè valori les possibles vulneracions dels drets laborals que pensen que s'estan cometent. També sol·licitaran una nova reunió amb el president del Barça, Joan Laporta. La plantilla de Barça TV està gestionada per una filial de Telefònica des del 2015 i el contracte acaba aquest 30 de juny.
Estem fixant-nos, Marta, en els exercicis d'escalfament en pilota i posicionals que fan els futbolistes, i m'ha semblat veure com a Gavi bastant decantat a l'esquerra en alguns d'aquests exercicis, no?
Sí, en algun d'aquests exercicis ho hem vist. El que sí que queda clar i diàfan és que Araujo jugarà de lateral dret. Això queda confirmadíssim.
Doncs pendents d'aquest dubte de si hi ha hagut un canvi posicional només per provar-ho o no, Araujo a la dreta segur, pel que hem vist en aquests exercicis d'escalfament, i he vist a Gavi més decantat a l'esquerra que no pas a Pedri en aquesta funció de fals tercer davanter de quart migcampista. En fi, de seguida que comença el partit ho confirmarem, però no sé si hi ha alguna característica de Gavi que li sembla més interessant col·locar-lo en aquella posició.
Bé, la primera temporada de Xavi vam veure més a Gavi a prop de l'àrea. És un jugador que té arribada, que té gol, que té dribbling si cal i té instint una mica golejador, però jo sobretot crec que si fessin això seria per acostar a Pedri a l'inici de la jugada. A la base de la jugada, si Gavi fa d'extrem o de fals extrem, doncs Pedri estarà més a propet de Busquets, a propet de la sortida de pilota, hauria de tocar més pilota que no pas quan Pedri s'ha quedat a dalt, com el dia del Metropolitano, que toca menys pilota. Allò que diem sempre, més influent si vols, més a prop de l'àrea, però quan Pedri l'acostem entre línies, doncs no participa tant i potser avui doncs Xavi prioritza que tingui molta participació.
Però jo m'imagino Balde, no? La banda esquerra tota per Balde, sí. I a partir d'aquí per dins Gavi potser més caigut a l'esquerra, no?
Sí. Clar, però Gavi i Pedri tots dos estaran caiguts a l'esquerra, però es tracta de veure aviam qui està una mica més endavant entre línies o qui està més apropet de Busquets, no? Qui està més a la base de la jugada.
Sí, diguéssim que en aquests exercicis qui estava fent centrades des de l'esquerra, fent de d'aquest fals tercer davanter era Gavi. És molt possible que els dos ocupin altres zones del camp, però simplement hem vist que això anava per aquí, no?
Sí, també és veritat que per tapar pujades de Valverde i fins i tot de Carvajal, que dels dos laterals és més ofensiu, potser en aquest sentit és millor que ho faci Gavi, té més cames, més pulmons Gavi que no pas Pedri o sí, Frenkie de Jong.
Aquestes ajudes a les bandes avui poden ser molt interessants, perquè hi ha una banda que és Vinícius, és a dir, a pèl, és Vinícius contra Araujo i Dembélé contra Mendy. Però clar, aquí les ajudes de Dembélé i Vinícius també seran necessàries. I en funció de qui tingui més, no, més pàjares, hi pot haver-hi, no, més perill o no.
Sí, i és veritat que per l'altra banda, que no ens hi fixaríem tant, que és la que doncs Balde hauria de defensar Valverde, en principi això dius, bé, això ho tindríem controlat, però clar, si li demanem a Balde que pugi molt en atac, que acabi fent d'extrem, doncs justament Valverde teòricament no és l'extrem, però per allà és on va fer molt mal al Bernabéu al Real Madrid. Sorprenent, perquè Valverde no està d'extrem, però hi arriba, té molta cama i fins i tot Carvajal hi pot arribar. Doncs bé, si el teu lateral esquerre, el Balde, l'has fet pujar molt, algun moment o altre hi ha una emergència, algú ha de baixar corrent. Doncs una mica en la que deia l'Aleix, no? Doncs tenir Gavi allà com a fals extrem fent ajudes, doncs també podria tenir aquest sentit, sí.
Bé, doncs veurem si li surt bé el pla de partit a Xavi. Quan han sortit els futbolistes del Barça a escalfar-se, Marta, hem detectat que potser sí que hi ha més seguidors del Madrid que del Barça, però déu-n'hi-do també la presència de seguidors barcelonistes, eh?
Sí, sí, n'hi ha molts. Veiem moltes banderes del Barça i indumentària blaugrana. El que passa és que, com que estan tots barrejats, costa determinar, o sigui, perquè la gent s'ho imagini, no és que hi hagi un sector blaugrana i un sector blanc. Estan tots barrejats amb banderes del Barça, banderes del Real Madrid, i sí que es detecta una certa superioritat blanca, però déu-n'hi-do com es fan sentir els aficionats del Barça.
Mira,
també
ara els jugadors del Barça acaben els exercicis d'escalfament i... aquesta és la reacció dels seguidors barcelonistes. Clar, pot passar una altra cosa, estic veient, que és que la majoria dels seguidors del Barça estan aquí a la zona de lateral on estem nosaltres, Marta. M'hi he fixat que sí, tota la zona d'allà dels gols, sí, i de tribuna està ple de...
Aquella zona dels gols, especialment la zona del gol nord, sí que és cert que l'altre dia, el dia de la semifinal, és on es van desplegar aquella mena de cartolines, sí, aquell mosaic blanc amb el nom, sí, de Benzema i els dorsals de Benzema, i torna a haver-hi molta concentració blanca en aquella zona.
Allà hi ha els ultrasur en versió saudita en aquella zona de l'estadi Rei Fahd.
Pou, i quina pena, un format així, te l'imagines jugant a alguna ciutat de l'estat? Ostres, que es veuria d'una manera tan diferent.
Que poguessin viatjar les aficions.
L'ACB ja ens ho ha ensenyat això des de fa molts anys.
I
seria una meravella. Seria una meravella. Però hauria de ser una ciutat potser amb dos estadis per poder tenir... No? O que estiguessin relativament a prop. No sé, però es podria fer, evidentment, molt millor i amb molta més passió.
Els calés manen.
Fins al 2029.
Si fos per Rubiales, fins al 3.000, gairebé.
Sí. Gerard, repassem ràpidament la resta de l'actualitat esportiva.
Sí, perquè, mira, per exemple, avui ja juga la final de la Supercopa, però també s'han jugat dos partits de la primera divisió masculina de futbol, ja s'han acabat. L'últim ha estat el de l'Atlètic de Madrid, que ha empatat a un al camp de l'Almeria. Compte amb l'Atlètic de Madrid, que ve de perdre contra el Barça, ara aquest empat contra l'Almeria. De moment és en zona de Lliga de Campions, a la quarta posició amb 28 punts, empatat amb el Villarreal, que també en té 28, i amb el Betis, que té un partit pendent precisament contra el Barça per haver jugat la semifinal de la Supercopa. El que passa és que, per exemple, la Real Societat està ja a 7 punts del conjunt del Cholo Simeone. I avui també hem tingut victòria de l'Espanyol, Getafe 1, Espanyol 2, l'Espanyol que surt del descens es col·loca de moment 14è amb 17 punts a l'espera del que passi demà, que hi ha un partit entre l'Elx i el Cádiz. Són els dos últims ara mateix. L'Elx, de fet, només ha sumat 4 punts. A més, a la primera federació tenim ara jugant el filial del Barça. Bona hora per la gent que hagi anat avui al Johan Cruyff. Imagino que poca, perquè l'assistència aquesta temporada està sent bastant baixa. Ja al tram final del partit, Barça B 1, La Nucía 1. El gol del Barça B l'ha marcat el juvenil Víctor Barberà. També avui l'altre equip català que jugava, el Sabadell, ha guanyat 0-1 al camp de l'Atlètic Balears. A més, a la Lliga Femenina, un partit destacat, el del Madrid, que continua com a perseguidor del Barça, perquè avui ha guanyat 4-0 contra el Betis. I en futbol internacional, Anglaterra ha acabat, res, fa qüestió d'una estona, el Tottenham 0, Arsenal 2. L'Arsenal més líder, 47 punts, això vol dir 8 més que el Manchester City i 9 més que el Newcastle i que el Manchester United. Compte que en aquest partit, al final del partit, ja quan l'àrbitre havia xiulat, hi ha hagut un seguidor del Tottenham que ha anat a clavar-li una cosa al porter de l'Arsenal. En qualsevol cas, no ha passat res, però li ha clavat una cosa. Hi ha hagut picabaralla després a una de les porteries de l'estadi del Tottenham. Tot ha acabat sense cap mena de problemes, excepte per aquest seguidor, que imagino que la policia ja el té localitzat i que el multaran com a mínim. També avui, Chelsea 1, Crystal Palace 0 i Newcastle 1, Fulham 0, en un dia en què s'ha confirmat el fitxatge de l'ucraïnès Mudryk pel Chelsea. Es parla de 70 milions d'euros fixos, més 30 aproximadament en variables. Vaja, que el paquet complet arriba a 100 milions al Chelsea, que fa uns dies havia incorporat també a Joao Félix. A més, també avui a França juga el PSG, al camp del Rennes, i hem tingut tarda de bàsquet, ho hem viscut al Superesports, ha guanyat el Barça, la pista de l'O Camp Múrcia, ja és matemàticament cap de sèrie per la Copa, ha perdut el Joventut contra el Baskonia, Vitoria, i el Manresa, a la pista del València. A la Lliga Femenina també hem tingut duel català amb victòria de l'Espart Uni Girona contra el Barça Sant Feliuet.
Escolta'm, Aleix, a tu t'agrada el futbol, no?
I tant, moltíssim. Home,
presentes un programa d'esports, està bé que t'agradi, no?
Sí, 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 sí.
Escolta'm, Football Emotion és la teva botiga, ho saps o no?
La conec, té de tot.
Home, tenen de tot. Ja no ves la seva tercera botiga a Barcelona, al centre comercial Diagonal Mar, que això està, és zona fantàstica. A Football Emotion sentiràs el futbol com mai i descobriràs les millors botes, samarretes, equipacions per al teu club, accessoris i tot el que necessitis per ser futbolista d'alt nivell, eh? Tu ja estàs fondon, però no preocupis, regalar-li qui vulguis. Ja ho saps, Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Sempre s'agraï rebre elogis. Gràcies. Sí.
Amb una bona imatge es pot intimidar el rival igualment. Es planten allà.
Gràcies.
Exacte. Dius, aquest és el bo.
Sí,
i
sí.
Després ja veurem què és el que, ja veurem què és el que passa.
El trofeu que hi ha al mig de la gespa... El trofeu que hi ha al mig de la gespa no és el que han d'aixecar els campions, no?
No. És aquell que va fer figa l'altre dia, que vam comentar.
L'han tornat a inflar.
I ara posa una mica de foc i han fet una lona aquí gegant amb la Supercopa d'Espanya, en fi. Rellevant. Passen 2 minuts de 3/4 de 8 de la tarda. Fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama, el musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona. Fins al 26 de febrer, improrrogable.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
11 minuts mal comptats i arribarem a les 8.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
11 minuts mal comptats i arribarem a les 8 en punt. 11 minuts i començarà la final de la Supercopa d'Espanya masculina que enfronta el Real Madrid i el Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp, Busquets de mig centre i Pedri de Jong d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski, Gavi.
Amb qui no ens surt el Real Madrid, Laia?
Courtois a la porteria, defensa, Carvajal, Militao, Rüdiger i Mendy, mig del camp, Kroos, Modric i Camavinga, al davant Fede Valverde, Benzema i Vinícius.
Amb els amics d'Obramat, com sempre, repassem les banquetes dels dos equips. Els suplents també poden ser claus en una final com aquesta. La banqueta del Barça.
I tenim Bellerín, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Sergi Roberto, Rafinha, Eric i Pablo Torre, i de porter suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Una banqueta poblada, sobretot pel que fa per de davanters. Ansu, Rafinha, clars revulsius per Xavi Hernández si li fa falta. Ferran potser avui no jugarà al mig del camp. Pocs jugadors, només Kessié com a alternativa a la banqueta per Xavi, i en defensa els dos laterals titulars de les semifinals, Alba i Sergi Roberto.
La banqueta del Real Madrid, Laia.
Lunin i Luis López, porters suplents, jugadors de camp, Vallejo, Nacho, Odriozola, Dani Ceballos, Mario Martín, Mariano, Rodrigo, Marco Asensio i Hazard, que després de 4 temporades al Madrid encara no ha jugat mai un clàssic.
Doncs una banqueta menys poblada que la del Barça, eh? Perquè fa banqueta, jo crec que guanya el conjunt blaugrana, un defensa que els hi serveix per tot, Nacho. Al mig del camp només tenen a Ceballos, paper testimonial hauria de tenir el partit d'avui, i al davant Rodrigo, i poca cosa més, perquè Asensio està passant una molt mala època al Real Madrid.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
9 minuts i les 8 en punt, a l'estadi Rei Fahd de Riad, que ja bull, les graderies pràcticament plenes de gom a gom. Avui veureu llumetes vermelles i verdes per tota la graderia. És que amb l'entrada han repartit braçalets als aficionats. I són braçalets que s'il·luminen. Per tant, si veieu llumetes, no és que tingueu algun problema de connexió, sinó que hi són les llumetes a la graderia. Estic
Coldplay,
que
està bé.
Sí, està. Exacte,
rotllo discoteca.
Rotllo discoteca, cadascú té els seus referents. Tenim algun protagonista que val la pena escoltar abans que comenci el partit, Jaume?
Sí, podem escoltar un dels ajudants de Xavi Hernández, Sergio Alegre. Tenim Movistar una estona abans del partit.
Una posibilidad de ganar un título, el primero en vuestra etapa, que entiendo que por eso tenéis, no sé si una mayor responsabilidad o una mayor ilusión. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Mayor ilusión, buenas tardes. Mayor ilusión, sin duda. Como dices, sería nuestro primer trofeo como staff aquí en el Barça, y nos hace una ilusión tremenda ganar hoy.
A ver, Sergio, te tengo que preguntar primero por Araujo, está al 100%. Entiendo que ayer que entrenara de manera aparte con el resto de los compañeros, es un poco por precaución, porque había jugado muchos minutos y salía de lesión. ¿Es por eso?
Sí, al final viene de una operación importante, una baja de 3 meses, está jugando muchos minutos y hay que ir con mucho cuidado con Ronald.
La incógnita que tenemos es dónde va a jugar, porque en el centro de la zaga os da muchas soluciones, pero también, aunque este año no ha jugado como lateral, le habéis colocado en esa posición, le colocasteis en el clásico. ¿Dónde va a jugar hoy?
Bueno, lo vais a ver de aquí un ratito. También Julius también puede jugar de lateral, o sea que de un rato lo vais a ver.
Hablando de cambios con respecto al partido de semifinales frente al Real Betis, entra Valde por Jordi Alba, cambio relevo natural, pero es verdad que entra Sergio Busquets, se cae Rafinha. ¿Vais a jugar con 4 centrocampistas, 3-4-3? ¿Cómo es el dibujo, más o menos, al menos de inicio?
Bueno, lo de Valde al final no cambia nada, son dos jugadores muy parecidos. Y en cuanto al dibujo, bueno, es algo que ya hemos usado, por ejemplo, el otro día en el Metropolitano jugamos así. El estilo va a ser parecido.
¿Esperabais que el Real Madrid utilizara 4 centrocampistas?
Sinceramente sí, porque ya lo hicieron en el Bernabéu, el día de Liga, que nos ganaron. La verdad que esperábamos el 11 que han sacado y creo que estamos preparados para hacer un mejor partido que aquel día.
Gracias, Sergio. Por cierto, para terminar, más allá del acierto en las áreas, ¿cuál puede ser la clave del partido?
Para nosotros, la intensidad, el estar juntos, las áreas, más las áreas. Sobre todo en el área rival, estamos ya teniendo unos partidos que nos avanzamos en el marcador, no acabamos de meter el segundo y eso nos está costando caro.
Gracias, Sergio, que hagamos buen partido.
Gracias.
I per cert, un apunt sobre la banqueta del Barça. Finalment, Pablo Torre ha estat descartat per Xavi Hernández.
El Barça ha de guanyar la final per continuar sent el club amb més títols de la Supercopa d'Espanya, Jaume.
Sí, perquè fins ara el palmarès diu que el Barça n'ha guanyat 13, el que més n'ha guanyat, i el Madrid 12. Per tant, si ho fessin els blancs, quedarien igualats. L'última Supercopa dels Blaugranes va ser el 2018, el Marroc contra el Sevilla en una final a partit únic, i l'últim clàssic a la final d'una Supercopa va ser el 2017, amb el format de doble partit i just després de la marxa de Neymar al PSG, que els blancs es van emportar amb comoditat per un global de 5-1. L'última final entre el Barça i Madrid en victòria blaugrana és la que recordàvem abans, la del 2011, la del dit a l'ull de Mourinho a Tito Vilanova. De fet, en el global d'enfrontaments ho apuntava l'Aleix, només una victòria del Barça per 6 del Madrid en les finals. El Barça ha guanyat 13 de 24 finals, el Madrid 12 de 16.
Una dada per l'optimisme. El Barça ha guanyat un dels últims 8 clàssics.
Però això canviarà avui. És el 0-4 de la temporada passada al Bernabéu. El primer clàssic amb Xavi a la banqueta és un oasi, aquest partit, en una sèrie d'enfrontaments al que Madrid ha dominat des de la temporada 19-20. La resta de clàssics han acabat amb un empat i 6 victòries blanques. De fet, els madridistes van arribar a encadenar 5 victòries contra el Barça, una cosa que no aconseguien des dels anys 60.
Sergio Busquets és a una victòria d'igualar Gento com a futbolista amb més clàssics guanyats.
Busquets suma 20 victòries en 44 clàssics, i si el Barça guanya la final d'avui, igualarà Paco Gento amb 21 victòries en els 39 clàssics que va disputar l'extrem madridista entre el 54, entre el 1954 i el 1970. Busquets, a més, juga avui el seu clàssic número 45. Iguala Sergio Ramos i Leo Messi, els dos futbolistes que amb més partits entre Barça i Madrid han jugat fins ara en tota la història.
Molt bé, 5 minuts i començarà el partit. Surten a la gespa el senyor de Burgos, Bengoetxea, i els seus assistents avui al VAR. González, González, al darrere dels àrbitres, els futbolistes del Barça i del Real Madrid. El capità del Real Madrid és Karim Benzema, el capità del Barça, Sergio Busquets, petit castell de focs per fer un passadís als futbolistes. Mentre es col·loquen davant de la tribuna d'autoritats i fem tot el protocol, el Guillem Esteller m'ha dit, escolta, deixa'm posar-la, deixa'm posar la cançó. Deixa'm posar la cançó de l'Isma.
Mira, foli.
Potser esperàvem la primera copa aquí al costat. Jo creia que era tard per tornar a il·lusionar, que això de celebrar estava molt caducat. Sempre vaig amb pena, res relaxat, culpo dels seus errors de Mateu Alemany. Però això que ens passa és molt heavy, sembla que sense Messi podrem guanyar de nou també l'Europa League. Mira quin estadi, el país next de l'Emèrit. No et coneixia i ara voló com Ter Stegen, però quan soni aquesta cançó entre els programes i ràdios d'esports, tinc una copa i has de fer un gol. Vull guanyar la Copa Díaz, posar el trofeu era molt camina. Vull guanyar la Copa Díaz, anar a tot el món i tot molt important. Vull guanyar
la Copa Díaz. S'ha inventat el Guillem Estadella per donar suport al Barça, l'himne talismà. A veure si funciona avui també contra el Real Madrid, el conjunt madridista de blanc de cap a peus, com ens agrada. Així identifiques perfectament l'adversari, el Barça de Blaugrana, com ens agrada també, amb la primera equipació, amb els colors de tota la vida. S'haurà de fer el sorteig a camp i pilota i ja podrà començar aquest partidàs de futbol. Real Madrid, Futbol Club Barcelona, amb un títol en joc. Ja. Quin ambient detectes a les xarxes, Gerard?
Doncs mira, el Pablo Medina ens diu que ens segueix des de Xile, ens diu avui guanyem 3-0. Molta més gent també que ens comenta amb l'etiqueta clàssic RAC1, l'arroba Man Catalunya, i diu avui és un dia important, pot ser un punt d'inflexió, esperem que els títols portin el bon joc, som-hi Barça. I hi ha un oient que ens diu, bona nit, amb quina televisió sincronitzeu avui, estimats?
Doncs a Movistar Supercopa, tant a Movistar com a Orange, opció 6 d'àudio, opció 6 d'àudio, trobareu el senyal de RAC1 perfectament sincronitzat amb la imatge d'aquest canal. Movistar Supercopa és el dial 57 a Movistar, el dial 10 a Orange.
Salutació molt amistosa entre els dos tècnics, entre Carlo Ancelotti i Xavi, mostrant també aquest bon rotllo que s'ha vist en la prèvia de la Supercopa. També en el clàssic del Bernabéu, salutació cordial entre Ancelotti i Xavi.
He vist que avui es feia gratis i en obert a tots els Estats Units aquest partit, llegia. Bé, són les 7 del matí a la costa oest i les 9 del matí a la costa est. I es veu en obert, a aquest partit. Imagina't. Hello from Barcelona. Vull dir que si ens estan escoltant també alguns americans, no?, que sàpiguen.
Sí. Ja tenim el nostre ambaixador fent les seves funcions.
Everybody.
Ja s'ha fet. L'humor és el millor per passar els nervis.
Sí, sí. A mi m'està passant això, Joan Maria, m'està passant això.
És aquell humor fruit dels nervis.
Sí. Podríeu fer la versió...
Hello from Barcelona. Aquest és el tall de la prèvia, sense cap mena de dubte. Tot a punt perquè comenci el partit arriat i a la sintonia de RAC1 la primera posició de pilota serà pel Real Madrid, per Karim Benzema, que ataca a la nostra dreta. El Barça ho farà durant els primers 45 minuts a la nostra esquerra. El senyor de Burgos Bengoetxea, que ho té tot a punt abans de l'hora i tot. Vull dir que impecable el senyor de Burgos.